al Congrés dels Diputats hi ha la circumstància que amb 52 diputats o amb 39 o amb 12, posem-hi per cas, pot ser igual de rellevant a l'hora de decantar un govern cap a una banda o cap a l'altra, una investidura.
Bueno, ho podria ser si, a veure, si el PP pugés, si la suma de PP i Vox es repeteixen eleccions d'alguna manera, no? Si d'aquí mig any es repeteixen eleccions i PP i Vox arriba al 176, serien rellevants. Però ara, si la legislatura es consolida, són irrellevants perquè les seves dues joguines, i perdó per la paraula, eren els recursos al Constitucional, que fan falta 50 diputats i en tenia 52, o la moció de censura, que en fan falta 35. Amb la qual ara no pots fer ni mocions de censura, que en va presentar dues, i aquells dies només es parlava de Vox, ni pots fer recursos. Mm-hmm. Però és veritat que si el Feijó, o l'Ayuso, si fos l'Ayuso la candidata a la Moncloa d'aquí mig any, amb Vox arribessin a 176, tornaria a ser rellevant. Però en principi el partit ara viurà una descomposició, perquè hi ha aquest malestar generalitzat i sobretot el desagraïment amb què tracta la cúpula de Vox a la gent que li fa nosa.
Hi ha algun perfil que pugui ser conegut especialment per la gent d'aquests que ha destacat, ha sobresortit en els últims mesos o en els últims anys, que creguis que també pugui caure aviat?
A veure, Ortega Smith ara va denomar, és a dir, jo crec que ha recollit l'acte de diputat i és el líder del PP a l'Ajuntament de Madrid, però ja no surt a les rodes de premsa ni res, podria, però jo crec que ell aguantarà perquè hi ha tot un altre sector de gent dels que van fundar Vox, que no crec que de moment vulguin plegar, no? El tema és, hi ha qui insinua que si l'Abascal pot caure i ser reemplaçat pel Buixader. Tècnicament seria possible, però jo crec que Abascal és el líder i sense l'Abascal seria difícil, i el Buixader pot ser un gestor molt calculador, molt fred i bon gestor des de l'eficàcia d'aconseguir el que vol, però no el veig per ocupar el lloc de l'Abascal.
Xavier Riusan, periodista expert en ultradreta, autor del llibre Vox, el retorno de los ultras que nunca se fueron. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Món a RAC1 i molt bon estiu, Xavier.
A vosaltres, gràcies.
Abraçada. Abans de donar pas al Xavier Riusan, el Moja feia una cara de no acabo d'estar del tot d'acord amb la Sílvia. Recordes el tema?
Sí, sí, ho recordo.
Què havia dit la Sílvia?
Sí, la Sílvia comentava que havia baixat l'extrema dreta a Espanya.
Sí.
Llavors...
Ara tornem. Un moment, un segon.
RAC 1. Calor, set, avorriment? Tu el que tens és estiuitis i tenim el remei. Butaca supercòmoda, crispetes, cruixents, el teu refresc i a divertir-te amb les teves pel·lícules favorites a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, Gran Turismo. I gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
Els dies 1, 2 i 3 de setembre vin al Costa Brava Diving Fest, el cap de setmana del busseig sostenible amb una vintena d'activitats.
Tallers pràctics i teòrics, conferències, exposicions, neteges submarines.
Descobreix tot el programa i com inscriure't a costabravadivingfest.com i a les xarxes socials de Costa Brava Sub.
Si ets amant del mar, no t'ho perdis.
Como notario, sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Y esa tranquilidad te la da Vivo, tu seguro de decesos de Preventiva, porque llevamos 80 años a tu lado cuidándote cuando más lo necesitas.
Per què regalar la lluna si pots regalar la lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar? Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual en Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited.
Vols conèixer un poble amb encant a l'Empordà? Descobreix Sant Miquel de Fluvià passejant per carrers plens d'història.
La font, el monestir i el forn romà, l'únic d'aquestes característiques sencer i visitable a Catalunya.
Vine a les visites guiades de Sant Miquel de Fluvià, de dijous a diumenge, del 20 de juliol al 27 d'agost, a 6:45 de la tarda. I si prefereixes una visita teatralitzada, els dijous 27 de juliol, 10 i 24 d'agost, amb reserva prèvia a terramar@terramar.org.
Sant Miquel de Fluvià, un passeig pel temps.
El peix és un aliment que ens aporta molts nutrients, però cal que sigui fresc i de qualitat. Al supermercat Plus Fresc ens arriba el peix i marisc més fresc de la Llotja de Tarragona, la Ràpita i d'altres llotges del país. I en menys de 24 hores el tens a les nostres peixateries, on te'l preparem al teu gust. I si vols, te'l cuinem al forn sense cap cost afegit, mentre tu fas la resta de la compra. El peix més fresc a Plus Fresc, el súper que t'estima.
RAC 1. Aquest any, al Versió Estiu, hi haurà el millor de cada casa. Bé, hi haurà el millor d'aquesta casa.
Un programa a la fresca, a la millor hora del dia. S'esperen temperatures d'uns 45 graus a l'ombra, més o menys. Vaja, un somni fet realitat.
Farem molt superesport per cremar el dinar. Cada tarda una classe de spinning quan apreti més la calor. I el millor és que no sabem què passarà.
Sí, serà un estiu màgic. Esteu convidats a gaudir-lo a la primera línia de mar, aquí a Tarragona, amb vistes a la petroquímica.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 7, Versió Estiu, amb Xavi Rocamora. Un programa ben fresquet. RAC 1. Tots som 1. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1. Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Ai, i aquest cotxàs?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
Potser he nascut molt lluny d'aquesta platja, però aquí va ser on el meu pare em va ensenyar a nedar, on ajudava la meva àvia a tallar la síndria i el meu avi a clavar el parasol, on vaig aprendre a agafar crancs amb el meu germà, a seguir les petjades de la meva mare a la sorra. I sí, en aquesta platja és on vull tornar cada estiu amb els meus fills. I està a la venda la loteria de Nadal en aquest lloc de vacances al qual també pertanys. I si cau aquí, el gordo de Nadal. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vols estalviar a full? Fins al 13 d'agost a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour.es tens la síndria ratllada sencera a només 65 cèntims al quilo i el meló pell de granota sencer a 95 cèntims al quilo. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
5 de setembre de 1977.
I el número de la sort, el
2.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A la tertúlia amb els periodistes Oriol Soler i Sílvia Anguló, el comunicador i activista social Mohamed El Amrani i la jurista i politòloga Montserrat de Mesón.
Deu i vuit, ara de seguida li dono pas al Moja, que ja anava dient, bueno, Sergi, em sap, deia, el proper cop que parli ja hauran dimitit 3 o 4 regidors més de Vox. Ara escoltem què comenta el Moja sobre aquesta crisi a Vox, però abans... Mar Segués.
Hola.
10 i 9 minuts, portem ja una horeta de concurs i de moment no hi ha cap guanyador ni guanyadora, oi?
Estem fent rècord, no, de
bé,
moment.
Bé.
Segueix passant poca gent, trobo. He trobat amb aquesta estona dos o tres homes que han vingut a passejar el gos, aquí on soc jo, i han marxat, però no s'han fixat en el micro de RAC1, per tant, o ens escolten després o no ens estaven escoltant abans.
Per tant, insisteixo, amb aquesta dada que dona el Marsegués, que és un lloc tranquil de Barcelona. És veritat que Barcelona a l'agost és especialment tranquil, de fet és meravellós Barcelona a l'agost perquè som un poble gran, però és un lloc, a més, especialment tranquil, perquè amb una horeta mar, què hauràs vist? 10, 15 persones, pel que deies, 20.
Sí. N'he vist poquetes i fixa't en el detall que la majoria o moltes d'elles van amb gos. I venen amb gos aquí, també per alguna cosa en concret.
Val. Mira, llegeixo alguns comentaris, ara abans de donar alguna pista més, de Twitter de gent fent les seves càbales. Està al barri de la Salut, a Gràcia, als voltants del Parc Güell. També tenim, és a Gràcia segur, els Jardinets, potser. Turó Parc, diu la Xicli. El Toni, que era dels que apostava per la Barceloneta. Gràcia, és a Gràcia, diu la Iriarte. Portal de l'Àngel, que hem llegit. Jardinets de Gràcia, sou a Gràcia, és a Gràcia. Hi ha un Marc que concreta una mica més i diu a la plaça de John Lennon, de Gràcia. Hi ha un altre també, la Carme, que diu Sant Pau. Marc.
Digue'm.
Donem alguna pista més? Més que res per apuntar de si aquesta gent que ens està escrivint per Twitter va ben encaminada o no, com a mínim.
Va, sí. Ajudem-lo i també a veure si la Montserrat amb la seva teoria...
Sí, ara escoltarem la teoria de la Montserrat.
Jo crec que amb aquesta pista que us donaré ara, la majoria de gent ja hauria de saber el barri exacte on som. És un barri que... tampoc fa molt que està integrat a la ciutat de Barcelona. De fet, fins a finals del segle XIX era un municipi independent. I dit això, anem a una pista una mica més d'actualitat. És un barri conegut per les seves festes, que comencen d'aquí a 4 dies comptats, el dia 15 d'agost. Són unes festes, Sergi, que es caracteritzen, o que molta gent les coneix, perquè s'engalanen alguns dels seus carrers. Aquest any en decoraran fins a 23. Ara sí, no?
Montserrat.
Jo ja no faig més teories perquè abans he vist el guió perseguit per aquí sobre i he vist allò.
Ah, ja ho has vist.
N'heu espatllat el joc.
Ah, calla, que clar, està apuntat allà. Això ha sigut error meu, que tinc aquí els papers sobre la taula i no he comptat que...
La meva il·lusió d'infantesa, no? Ha sigut molt greu, això.
Però anaves ben encaminada?
Sí, anava ben encaminada.
Val.
Més o menys ben encaminada.
Recordem, un barri conegut per les seves festes que comencen d'aquí, com deia ara el Marc, 4 dies comptats. Fem una cosa, Marc, dona'ns alguna altra pista, va.
Va, sí, apamem una mica dins d'aquest barri, en quina zona. Estic bastant, però bastant a prop d'un carrer mític de la ciutat de Barcelona i també d'aquest barri, òbviament. Un carrer que tothom coneix pel seu nom, un carrer i un mític establiment cultural que estan batejats amb el nom d'un dels grans compositors de música, d'òpera, de tota la història. Què, va quedar més clar o no?
I ho tinc molt clar. També és que ho tinc aquí apuntat, però...
Molt a favor de posar l'òpera a les 10 del matí per la ràdio. Ah. S'ha de fer més, això.
Ah. Doncs això, el Marc està en un carrer, concretament, està bastant a prop, perdoneu, d'un
carrer...
Bastant
a prop, no estic...
No estàs
carrer.
En aquest carrer, estàs molt a prop d'aquest carrer tan mític de la ciutat de Barcelona, que li hi posa nom un dels millors compositors de la història d'òpera. I això que està sonant és la Traviata, per si algú no ho sap. Marc, recordo ràpid els premis per la gent, recordem que trobi. S'enduran un mòbil Xiaomi, Realme 133 i moltes altres coses que no reproduiré per no tornar-me a equivocar. Uns magnífics auriculars inalàmbrics JBL que estan molt bé. El model Wave Beam, tenen 32 hores d'autonomia, càrrega ràpida i un so de gamma alta. 4 entrades pel mirador Torre Glòries de Barcelona, amb unes vistes espectaculars de la ciutat. 4 persones, un àpat pel Calpinxo Palau de Mar, que és un restaurant de cuina mediterrània que està situat a l'edifici Palau de Mar. I, a més, per completar la jornada, 4 entrades per anar a veure el nou espectacle Eugenio Baigerar. Recordem, 37 anys després que ho fes el seu pare, el Gerard Jofre, el fill mític d'Eugenio, ofereix un espectacle per obrir la ment i deixar que l'humor ens acompanyi, que falta ens fa. Qui trobi el Marc s'endurà tot això per una sola persona. Tot això. Marc, connectem, insisteixo amb tu, si tens novetats, i si no, d'aquí una estona donem alguna pista més als oients, vale?
Perfecte, seguim així.
Fins ara.
Fins ara.
Moja, ara sí.
A veure, seré molt breu, per això. Parlàvem de Vox, i la Sílvia comentava que Vox, bueno, l'extrema dreta havia baixat. Jo deia que no estava d'acord, perquè crec que l'extrema dreta no és que es creï, sinó que es transforma. Llavors, l'extrema dreta, inicialment, el 2013, va ser una escissió del Partit Popular, ha anat evolucionant i s'ha anat transformant, i fins i tot ha anat transformant els seus objectius. Veiem ara, doncs, també aquesta evolució d'un partit més ultraliberal a un partit que es decanta més cap a posicions on es prioritza la ideologia, la moral, etc. I fins i tot fa uns anys s'ha anat o ha intentat, amb poc èxit, lepenitzar-se, que és intentar emmirallar-se amb altres líders d'extrema dreta europeus, com són Le Pen, com són Salvini, i buscant aquesta connexió amb els col·lectius més obrers, buscant aquesta connexió també més transversal del vot també d'esquerres. Jo crec que hi ha un tema, encara queda temps, és l'estiu vinent, però en el moment en el que van guanyar les eleccions municipals, Víctor Orbán els hi va felicitar, els hi va dir que havien començat una bona reconquesta, que havien aconseguit uns bons resultats, i ells ja es veien molt ben perfilats per entrar al govern, fins i tot els que estan dimitint ara, algun potser fins i tot hagués estat ministre, si haguessin entrat al govern, i ja s'estaven com enfocant cap a les eleccions europees, que són com un dels objectius, a part del govern de l'Estat. Les eleccions europees, el que venen a representar per l'extrema dreta és aquesta hegemonia europea a la que ells doncs sempre prediquen, aquesta Europa de les nacions que ha de salvaguardar les tradicions i que ha de salvaguardar les identitats. Per tant, el fet d'haver relliscat a les eleccions generals entorpeix encara més aquest objectiu més ambiciós que cap a Europa, tot i que no s'ha fet cap autocrítica. Tot al contrari, Buixader ha tingut més poder, no han reconegut els mals resultats, i tot això doncs serà interessant, com deia, com s'anirà transformant l'extrema dreta. I una altra particularitat que crec que és interessant comentar és que estem parlant molt de l'extrema dreta Vox, però no hem d'obviar que a Catalunya també hi ha una extrema dreta catalana que està començant el seu embrió a formar-se, i hem d'estar molt atents als propers mesos, anys, a veure també com l'extrema dreta, des d'aquesta dimensió catalana, també anirà agafant terreny en l'esfera política.
Sí, Montserrat.
Diverses coses. La primera és que a mi m'ha sorprès força tot això que ha passat a Vox d'entrada, perquè d'un partit que té tics autoritaris n'esperes que també els tingui de portes una mica endins, no? I és evident que els té, però jo no m'esperava veure fissures en directe, com per exemple la sortida d'Espinosa dels Monteros o etcètera, no? I pensava precisament en Junts i en Esquerra Republicana, perquè per exemple Esquerra Republicana és un partit que mai diries que hi ha fissures internes o que hi ha desavinences, perquè de portes en endins és un partit molt hermètic, i en canvi Junts tothom s'ho espera, no? Perquè sempre hi ha batusses i sempre hi ha baralles, i per tant doncs hi ha una mica, ja t'ho esperes. I jo de Vox sincerament no m'esperava veure això. L'altre és que em fa molta gràcia que es parli d'Espinosa dels Monteros com l'ala liberal de Vox, perquè l'únic que té de liberal aquest senyor és que no vol pagar tants impostos. Però és que el liberalisme és una cosa molt més extensa que això. I, per exemple, una persona que no està a favor de la immigració, liberal, de què? De què? O sigui, clar, el Tea Party i Margaret Thatcher, bueno, perdoni vostè, el liberalisme és una cosa bastant més gran que això. I ja, per últim, que em fa molta gràcia que es remarca que Buixader és catòlic i que ha triomfat l'ala de l'Opuser i tot això, perquè que és el Buixader i els seus aliats tenen una mena de teoria, no? Ara ho explicava a la persona que m'ha entrevistat, que s'ha de recuperar l'home catòlic espanyol. És a dir, per ells tot això és una massa d'idees que va junta, no? El bon espanyol és catòlic i, per tant, doncs, clar, tot això ha d'anar junt i s'ha de recuperar, i llavors tot això a ti, el discurs de la reconquesta, bla, bla, bla. Jo crec que Buixader em coneix a mi, que sóc una dona independentista i catòlica, i l'explota al cap. L'explota al cap, de veritat. Mm-hmm.
En clau de futur, no? Parlàvem una mica que cap a on pot evolucionar Vox, és a dir, la qüestió serà si, no? Si aquest terra que han trepitjat ara amb 3 milions de vots a les eleccions generals, si la deriva aquesta més integrista i més nacional-catòlica que representa Buixader suposa una tornada d'aquests vots al seu lloc natural, que era el Partit Popular, perquè al final, si veiem, no, la suma de vots de la dreta i de l'extrema dreta, que aquest 23J va ser de 11 milions, al final en totes les eleccions, no, més o menys es mouen en els mateixos guarismes. La clau serà si aquesta deriva, no, tant encara més autoritària, perquè clar, estem, no, partim d'un punt de partida que ja és molt extrem, que és Vox, que ja és molt de l'extrema dreta, però aquí, si aquesta deriva s'accentua encara més, la clau serà una mica si realment només li queden els convençuts o si en un escenari de repetició electoral també hi ha un vot útil a la dreta i tornen com si diguéssim el que era la seva casa natural, perquè al final molts militants de Vox actuals també venien del PP, i si tornen al PP.
El risc més factible serà veure com evolucionen els governs en els que està integrat Vox ara mateix. És a dir, correm el risc de que Vox vulgui marcar perfil encara més ideològic del que està marcant en algunes comunitats i donar per suposat, doncs, no donar per suposat, però sí que intentar, doncs, fer bandera de la seva ideologia en les comunitats en les que governa, i sobretot amb les conselleries de les que s'ha fet fort, com normalment són en algunes, inclús cultura, com a la Comunitat Valenciana, també el tema de l'agricultura. Doncs s'haurà de mirar l'evolució, perquè Vox no necessita propaganda, només anunciant polítiques públiques en determinades línies, doncs ja té el que vol. Només censurar alguns actes culturals, doncs ja té un amplificador que no necessita fer promoció de les seves polítiques públiques, perquè això ja ho té assegurat.
Jo crec que, a part de l'anàlisi que es pugui fer de l'extrema dreta, de Vox o un altre tipus d'extrema dreta, jo trobo a faltar una autocrítica també per part dels partits polítics tradicionals, perquè sí que és veritat, han aconseguit aturar el cop en aquestes eleccions, en les últimes eleccions, però trobo a faltar aquesta autocrítica per ser capaç de rebatre l'extrema dreta de forma molt més eficient, aprenent des de l'estratègia digital que Vox, doncs, és l'estrella en aquest aspecte, però també aquesta, el que anomenen ells la guerra cultural, aquesta guerra de relat que ells intenten imposar, i que moltes vegades sembla que fins i tot la siguin guanyant, perquè doncs, evidentment, aquest recorregut per part dels partits tradicionals on queden totalment atònits davant d'aquesta capacitat de mobilització, doncs és difícil. Però a la vegada extenc aquesta reflexió no només als partits tradicionals, sinó també una autocrítica pels propis mitjans de comunicació, que moltes vegades no sabem com s'ha d'explicar, com s'ha de relatar l'extrema dreta que acaba sent l'elefant a l'habitació, no? Que és un tema que tu has de tractar, has de saber com analitzar, però és com que encara ens costa saber com hem de gestionar aquest conflicte.
El que està clar és que els cordons sanitaris no funcionen.
No funcionen.
Llavors has d'explicar les polítiques que volen aplicar en determinats... És a dir, has d'explicar que volen eliminar que han eliminat les conselleries d'igualtat. Això s'ha d'explicar. Has d'explicar que volen promocionar els toros. Tot això s'ha d'explicar, perquè si no, amb els cordons sanitaris estàs amagant també informació a la població, i això no ho podem permetre.
Sembla com la posició còmoda moltes vegades de bé, nosaltres el que fem és intentar no donar-los protagonisme, però és que el protagonisme ells l'estan adquirint per altres costats.
Però si tu compres el marc de la guerra cultural, moltes vegades el que ells fan és guanyar-lo, i a més moltes vegades el guanyen amb informació falsa, sobretot com parlant de violència de gènere, que es treuen les dades de sota la màniga i diuen que és violència intrafamiliar o domèstica, o ells el que fan tota l'estona és intentar anar colant mitges veritats perquè tu compris el marc de la guerra cultural i compris que, a més, qui té la raó són ells.
I justament, no, el que comentava el Moja, he recordat ara, no, que va passar en el debat a 3 de les últimes eleccions, no, que Abascal va començar a preguntar, no, que és una dona, que és una dona, i els altres dos no li van saber contestar. Afortunadament, com va dir, tantes barbaritats, que sí que van contestar pel tema de si ruixaven avions i tot això, que això ja directament doncs entra en el terreny de la fantasia, no? Més que de la guerra cultural, doncs sí que li van respondre, però en aquestes coses, no?, que són importants i que justament és on el que comentàvem de la facció de Boixader, que no, que és la mà, no?, que ha anat teixint tots aquests pactes a nivell autonòmic, és on posa més èmfasi, perquè justament, no, les seves aliances europees també van en aquest sentit de recuperar, no, la identitat aquesta de l'home blanc i concebre, no, tant la lluita LGTBI com els drets de les dones com un perill, i aquí és on efectivament, no, tant els mitjans de comunicació com la resta dels partits polítics, no, hi ha una responsabilitat a l'hora de contestar-los i de no quedar callats davant d'aquestes barbaritats i mentides, sobretot, que diuen, o sigui, davant la mentida, no? És el que no es pot callar i és el que s'ha de rebatre.
Perdó, un apunt, i no només connectats amb l'extrema dreta europea, sinó també amb l'extrema dreta, és a dir, també amb els Estats Units, perquè la pregunta de què és una dona està treta d'un documental que ara, del Matt Walsh, que es diu What is a Woman, que va precisament d'això, és a dir, ells veuen de tot el que pensen que els pot servir per alimentar la seva ideologia, vingui d'on vingui, i llavors ho projecten.
Són les 10:25, deixeu-me que es faci un apunt ràpid perquè, com, bueno, ja sabeu que portem dos dies molt pendents de la situació en la que es troben uns turistes catalans que van quedar atrapats en una zona entre combats, entre unes milícies paramilitars i el govern a Etiòpia. És un país on fa molt temps que hi ha una guerra civil, i aquest grup de catalans que ho hem anat recordant aquests dies, hem anat parlant amb la Núria, connectant-hi constantment, que ens han anat actualitzant la situació. Ells van anar a una zona del país, concretament al nord, que els havien dit que allà no hi havia cap alerta de conflicte, i de fet des de la mateixa agència els hi van assegurar, també van contactar amb el ministre d'Exteriors, els hi van dir no hi ha cap risc, i van anar i es van trobar just quan tornaven que havia esclatat un conflicte i van quedar atrapats a foc creuat. Novetats que tenim a aquesta hora des de l'agència i també des d'allà mateix, des del contacte que tenim amb aquest grup de catalans, ens confirmen que, en principi, si tot va bé, perquè insisteixo que ahir també teníem bones notícies i al final la cosa no va anar exactament com va anar, però, en principi, si tot va bé, ja estan esperant un comboi militar que traurà aquests 19 catalans de la zona. Els traslladaran a l'hotel, a una ciutat propera, des de la qual, quan s'acabi d'assegurar l'altra part, agafaran un altre comboi, aniran a l'aeroport i podran tornar cap aquí al llarg del cap de setmana, principis de la setmana que ve. No volen fer previsions concretes. Segurament aquest primer trasllat per treure'ls de la zona un comboi militar serà segurament entre la 1 i les 2 del migdia, però mai es pot donar res per concret. I hi ha un tema, ahir el vaig comentar, però és que no em deixa sorprendre. I és veritat que Twitter és molt Twitter. I ho comentava el Dani Sánchez Dugar ahir i l'Oriol Ribet ahir. Però és que em crida molt l'atenció que quan hem parlat d'aquest cas per antena, Twitter s'ha omplert de comentaris de gent dient...
Per què hi vas, no?
Per què hi vas. Si ja sabies on anaves, no? Allò, si ja sabem com me pongo, per què me traen? Una mica això. I, bueno, a mi em sorprèn, no sé si a vosaltres també, oi? Hi ha algú que digui, home, el deure d'algú que viatja en un país on hi ha conflicte, el mínim és estar informat i saber els riscos als quals, bueno, que, els riscos que corren.
Pel que he llegit, dèiem que la zona no estava marcada com a zona de risc abans de viatjar o d'organitzar el viatge, és pel que he llegit, per tant, a veure, jo crec que aquesta capacitat que tenim des de Twitter, normalment amb perfils amagats, amb trolls que són capaços de posar com a en el mirall de el te lo dije, pa què vas si te lo dije, és com forma part de la naturalesa humana, però a veure, jo crec que sí que és jo crec que és injust.
A veure, jo crec, és a dir, crec que la gent que fa aquest tipus d'acusacions de per què hi vas anar si ja sabies com estava i tal, és a dir, què volen? Que no els treguin d'allà? És a dir, què estan proposant exactament?
Bueno, gent que diu, clar, te'n vas a un país amb conflicte i després això ens costa els diners de tots treure't d'allà.
Ah, què passa? Llavors els deixem morir i, escolta, més estar tan panjos, no tots? És que no sé exactament què estan proposant.
No.
Sí, justament, vull dir que a banda, no, de la qüestió més òbvia, no, de que per això paguem impostos, perquè si hi ha, no, accidents d'aquesta naturalesa, doncs els pugui rescatar. Però de la qüestió que tu deies de la xarxa, Sergi, i de Twitter, jo crec que és un exemple, no?, d'aquesta certa deshumanització que provoquen les xarxes emparades en l'anonimat.
Sí, aquest és l'altre tema.
Hi ha gent, no?, que se sent amb tal impunitat com per posar-se a jutjar la vida de la gent des de la falta total d'empatia i des de la total deshumanització, perquè justament ahir, no?, que també que la foto que era la portada de la Vanguardia, no?, d'aquest grup, i a dintre, no?, s'explicava, no?, doncs que en aquest grup hi ha una persona que pren una medicació i que la setmana que ve ja no té més, ja no en tindria, també hi ha una menor, no? Vull dir que jo crec que és, a mi, sincerament, quan llegeixo aquestes coses, no?, que jo crec que està bé també que la posi sobre la taula, perquè tots ho hem llegit, i jo, sincerament, ahir, quan ho llegia, em quedava atònit i totalment a quadres, perquè dic, com pot ser, no?, que davant d'una situació tan desgraciada que pateix un grup de persones, hi hagi gent que, emparada a l'anonimat, pugui ser tan, tan cruel, no?, i tan deshumanitzada.
És que, clar, per aquesta regla de tres, quan vas a banyar-te a la platja i tens un problema i t'has ficat a dins de l'aigua i ve un socorrista, també el paguem entre tots. I si vas a la muntanya i necessites un rescat, també ho paguem entre tots. Clar, és que no podem fer una llista del que és permès i no és permès. Si pots viatjar a l'estranger, és que et pot passar qualsevol cosa viatjant a l'estranger. Pots anar a una zona segura i tenir un terratrèmol. I que no et poden treure d'allà. És a dir, jo entenc la desesperació d'aquesta gent i entenc que, bé, vam fer un viatge i els hi ha sortit com els hi ha sortit, no els hi ha sortit bé, però no els pots deixar allà. I també entenc les autoritats espanyoles, que fins que no tinguin tota la seguretat de que aquesta gent pot sortir bé per la carretera, no els trauran d'allà. I suposo que aquesta també és la desesperació que tenen a ells, mm-hmm, que cada dia els hi diuen una data concreta, però fins que, per evitar riscos, no puguin treure'ls, no els trauran. Llavors, clar, això de dir, doncs, no hagis anat perquè pot passar-te això, és que pot passar-te a qualsevol lloc.
No, dic que és com si arribes a l'hospital i et diuen, no, vostè no l'atendrem perquè no s'ha cuidat prou. Bueno, vale. Mm-hmm. Però és que, a més, imagina't que ets una persona que està tancada en un hotel a Etiòpia i mires el telèfon i veus aquesta sèrie de tuits de gent. A mi em passen les ganes de tornar, sincerament. És que no sé, la veritat.
Et compensa estar en una situació, en un conflicte atractiu.
Home, ara he tornat a aquest país amb tota aquesta gent que preferiria que em quedés aquí a morir-me, no ho sé. És que la gent també, de veritat.
Escolta'm una cosa, són les 10:31. Sabeu què va passar fa 68 dies? 68 dies exactes. És a dir, més de 2 mesos.
No.
Es va jugar l'últim partit de Lliga.
Jo avui no podia dormir pensant quant de temps feia que no jugava, de veritat, eh?
Aquesta era difícil, eh?
Fa 68 dies que es va jugar l'últim partit de Lliga i avui... Sou gaire futbolers, vosaltres?
Jo no gaire.
Montserrat, Sílvia.
No gaire.
Jo molt culer. La resta del futbol ja tal.
Però... Jo l'altre dia vaig sentir el Quimi Portet que deia, diuen que no s'ha de barrejar política i futbol, i a mi l'únic que m'interessa el futbol és la política, i vaig pensar, amén, igual, igual que ell.
Bueno, doncs ens centro un moment amb l'Oriol. Molt culer. Per tant, no imagino... avui és un... Bueno, avui no, perquè el Barça debuta diumenge a 9:45 en aquest horari d'estiu contra el Getafe, que aquesta és l'altra. Allà el Getafe de Bordalàs, bueno, el seu camp.
Sí, d'aquests equips tan còmodes.
Exacte.
D'anar
però
a jugar.
Sí, torna a la Lliga i
il·lusió, mira, eh? Il·lusió.
Home, molta. Es fa molt llarg, o sigui, es fan llargs els caps de setmana sense futbol. Ara me n'he donat dient això en veu alta, que no ha quedat.
Estem en minoria. Estem en minoria.
És la vida més activa possible. Però és veritat, home, això ens fa molta il·lusió. Avui torna a la Lliga i, per tant, ara que són passen 2:45 del matí, volem fer una mica de suplement de torna al futbol, i més en aquesta casa, quan torna al futbol és festa grossa. Ara saludarem el Pou, saludarem el Miquel Agut, saludarem a l'Anu de Batlle i farem entrar aquí a l'estudi el Pol Rodríguez perquè ens faci una miqueta una guia de com podrem seguir el futbol aquesta temporada, perquè com passa sempre, cada temporada ho canvien tot, i si noves plataformes, que si pujades de preu, que si baixades de preu, que si ara això, que si ara tindran uns partits, però resulta que no, que si ara els partits de dissabte del Madrid van una banda, els de diumenge del Barça van cap a l'altra, doncs el Pol ens ho aclarirà una miqueta. Això serà d'aquí uns moments.
Home, Lluís,
Et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Ai, i aquest cotxàs?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
Aquesta setmana tasta el iogurt natural Dia Làctia per només 1,39 al pack de 8. A botigues i a dia.es.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum. En un plis, ja. Pim-pam. Crystal crack?
Crystal Box!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
RAC 1. Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Calor, set, avorriment? Tu el que tens és estiuitis i tenim el remei. Butaca supercòmoda, crispetes, cruixents, el teu refresc i a divertir-te amb les teves pel·lícules favorites a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, Gran Turismo. I gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a Cinesa.es.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
Els dies 1, 2 i 3 de setembre vin al Costa Brava Diving Fest, el cap de setmana del busseig sostenible amb una vintena d'activitats.
Tallers pràctics i teòrics, conferències, exposicions, neteges submarines.
Descobreix tot el programa i com inscriure't a costabravadivingfest.com i a les xarxes socials de Costa Brava Sud.
Si ets amant del mar, no t'ho perdis.
Como notario, sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Y esa tranquilidad te la da Vivo, tu seguro de decesos de Preventiva, porque llevamos 80 años a tu lado cuidándote cuando más lo necesitas.
Per què regalar la lluna si pots regalar la lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar? Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual a Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited.
Vols conèixer un poble amb encant a l'Empordà? Descobreix Sant Miquel de Fluvià passejant per carrers plens d'història.
La font, el monestir i el forn romà, l'únic d'aquestes característiques sencer i visitable a Catalunya.
Vine a les visites guiades de Sant Miquel de Fluvià, de dijous a diumenge, del 20 de juliol al 27 d'agost, a 6:45 de la tarda. I si prefereixes una visita teatralitzada, els dijous 27 de juliol, 10 i 24 d'agost, amb reserva prèvia a terramar@terramar.org.
Sant Miquel de Fluvià, un passeig pel temps.
El peix és un aliment que ens aporta molts nutrients, però cal que sigui fresc i de qualitat. A Supermercat Plus Fresc ens arriba el peix i marisc més fresc de la Llotja de Tarragona, la Ràpita i d'altres llotges del país. I en menys de 24 hores el tens a les nostres peixateries, on te'l preparem al teu gust. I si vols, te'l cuinem al forn sense cap cost afegit mentre tu fas la resta de la compra. El peix més fresc a Plus Fresc, el súper que t'estima.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega
el portal de notícies de RAC1.
Escolta
tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
El perquè de tot plegat.
10:38, com dèiem, torna a la Lliga de Primera Divisió avui mateix. Els dos primers partits són Almeria-Rayo Vallecano, 8:15 del vespre, i Sevilla-València a les 10 de la nit. Els equips catalans, però, no debuten fins al cap de setmana com a tal. Per això, com dèiem, volem fer-vos una espècie de suplement de l'arrencada de la Lliga. Joan Maria Pou, bon dia.
Hola, bon dia.
Miquel Agut, bon dia.
Bon dia, Sergi.
I l'Edu, que no tinc clar si el tenim o no tenim. L'Edu, vale. L'Edu es connectarà ara d'aquí una estona, veurem si el podem connectar, perquè doncs, té obligacions paternals, com només faltaria. Una cosa, aquí a la taula, la Montserrat Amasó, la Sílvia Angulo i el Mohan no estaven especialment il·lusionats. L'Oriol i jo, molt més, perquè torna al futbol. M'imagino que vosaltres, Pou, Agut, els dos també. Vull dir, aviam, és un dia important, avui torna a la Lliga. Hòstia, s'hi posa molt bé, que això a mitjans d'agost ja tinguem la Lliga aquí. Pou.
Home, per nosaltres, evidentment, que és important perquè canvia d'entrada el nostre dia a dia, no? És la nostra, és la nostra feina, explicar els partits, en el meu cas del Barça, els del Girona, del Miquel, i a mi vaig començar l'any 2000 i cada vegada que torna a començar la competició oficial em passa el mateix, i és que estic molt il·lusionat, amb moltes ganes de fer ràdio, de compartir els partits amb els oients, i per tant jo diumenge, quan agafi l'AVE per anar-me'n cap a Madrid, seré un home molt feliç.
10:15, què t'ha fet? Ara hi entrem, això. Miquel, tu també deus estar, no?, content.
Home, però és que jo ja no només per la part que m'afecta la feina, vull dir, jo avui, amb aquest partit entre l'Almeria i el Rayo, és que ja posaré les crispetes i em fotré davant la tele. és que vull dir, clar, però és que, Sergi, és que a més, ja no és només que torni la Lliga, és que gairebé torna al futbol, amb el benentès que s'està jugant un Mundial femení, evidentment, que no és poca cosa. Però vull dir, hi ha la Lliga, la Premier, el Manchester City, avui juga al camp del Burnley, hosti, quin partit, és que clar, jo demà m'he de llevar a les 4 per anar a l'aeroport i és que no sé si dormiré ja, perquè entre una cosa i l'altra se'm fotran les 12 de la nit, però clar, és que és allò que dius, fa tants dies que ho espero, llavors què he de fer? No veure-ho? Només em faltarà la Bundesliga i la Sèrie A, però ja tindrem aquí tot el panorama muntat, o sigui que, vaja, sí, l'estiu està molt bé, però les vacances sense futbol estan sobrevalorades.
He de dir que en aquest sentit jo, el meu nivell de pertorbació és substancialment menor que el del Miquel, eh? Vull dir, en aquest sentit estem en categories diferents, però vaja.
Però bueno, un City Burnley sempre es posa bé, també, un divendres. Mira, precisament sobre lligues internacionals, Premier, Bundesliga, Serie A, etc. Pol Rodríguez, bon dia.
Què tal, bon dia.
La Premier té la cosa aquesta que sempre ens regala en dates assenyalades, com per exemple, primera jornada de Lliga, algun bon partit. I em sembla que aquesta jornada hi ha algun partit que, a banda del partit del City, ja hi ha un partit d'aquells grans.
Tenim un Chelsea-Liverpool.
Chelsea-Liverpool només per
diumenge.
Diumenge a quina hora?
Diumenge em sembla que és a 6:15.
Un partit molt morbós també, perquè estan barallant-se per Caicedo, migcampista del Brighton, i sembla que serà, bien que se l'endú dels dos, però és un partit morbós a dia d'avui.
Qui té una temporada una miqueta diferent, sobretot molt diferent de la del Barça, molt diferent de la del Girona també, que és una temporada molt important pel Girona aquest any, però també és una temporada importantíssima per ells, però per altres raons, és l'Espanyol. Edu de Batllara, sí, bon dia. No, Edu, no el tenim, ja entrarà. Fem una cosa, obriu-li el canal i que entri directament, que digui bon dia mentre nosaltres anem parlant. Escolta, Pau, començo per tu, comencem pel Barça. Ho dèiem, debut diumenge, 10:15 del vespre, contra el Getafe. Bon camp, per arrencar temporada, deus estar
sí, meravellós. I un equip entrenat per Bordalàs, que vol dir que l'espectacle està garantit. Però vaja, jo crec que és millor treure-s'ho de sobre el més aviat possible, a veure com hi arriba l'equip, que ha fet una bona gira pels Estats Units, el dia del Tottenham abans de la irrupció dels nanos, doncs tot plegat estava sent una mica espès, però jo crec que la majoria de culers que van anar a l'Olímpic Lluís Companys van sortir contents i esperançats, perquè realment van veure que hi ha una fornada de nanos que prometen. Jo crec que aquesta temporada ens ho passarem bé, tot i que encara hi ha moltes incògnites sobre quina serà la plantilla definitiva que entrenarà Xavi, perquè estem tots pendents de les palanques, els traspassos, les inscripcions, per saber exactament quin Barça definitiu, com a mínim el que queda d'any, tindrà Xavi a partir de l'1 de setembre, ho sabrem. Vull dir que el Barça d'aquest diumenge és possible, probable, vaja, que no sigui el mateix Barça que jugui a Pamplona el 3 de setembre.
Estem molt pendents, ho hem comentat avui a primera hora del matí amb el Pol, de si el Barça finalment pot inscriure Gundogan abans del primer partit d'aquesta setmana. De moment, a hores d'ara, a 10:44 de divendres, està inscrit Gundogan oficialment a la Lliga o encara no?
No, estem fent F5 tot el matí. Anem fent F5. Ja estem acostumats a aquest moviment.
Com tants estius, exacte. Pou, me recordo que vam parlar el dilluns o el dimarts, just abans del Gamper. Primer ja partit que vas poder narrar des de Montjuïc. Quines sensacions vas tenir? Ja més de l'entorn, l'estadi, tot allò. Més enllà del que va passar sobre la gespa, ja ara ho comentem ràpid també, el que va passar sobre el camp.
A mi, tot plegat em va agradar molt més del que em pensava. Mm-hmm. Jo tenia un record de l'estadi olímpic Lluís Companys quan hi havia anat a fer partits, quan l'Espanyol encara jugava allà, i allà hi havia la pista d'atletisme descoberta i em semblava un camp molt, molt fred, amb unes distàncies respecte al terreny de joc que no ho feien confortable, ni hi havia caliu. I el muntatge que vaig veure el dia del Gamper, la veritat és que em va agradar moltíssim. Realment han aconseguit que la sensació de distància entre la graderia i el camp desaparegui en bona part. Evidentment, sí, no és el Camp Nou, però jo crec que quan estigui ple, quan hi hagi les 50.000 persones que hi caben, jo crec que sí que els futbolistes poden tenir la sensació d'estar jugant a casa, tot i que evidentment és incomparable amb el Camp Nou. Pel que fa als accessos i tot plegat, bé, qualsevol persona que hagi anat a Montjuïc sap que no és la muntanya més còmoda del món, que és bastant desangelat tot plegat i una mica feixuc arribar-hi, però vaja, com vaig comentar el dia del Gamper, en fi, tampoc és la Neto, vull dir que si arriba amb una certa facilitat, i que si tens ganes de donar suport a l'equip, aquest és l'any, diguéssim, aquesta és la temporada que jo crec que els culers han de remar, perquè tot plegat és una mica més complicat del que és habitual.
I aquells últims 10 minuts del partit,
sí, són la clau, són la clau, no? Com deia com va dir el filòsof en el seu moment, no? El futbol és un estat d'ànim, doncs durant 3/4 del partit, doncs tenies la sensació que el Barça estava pesant de cames, que estava feixuc, que potser encara hi havia jugadors amb jet lag, més que la càrrega d'entrenaments òbviament ha de ser dura i per tant es nota, i de cop i volta doncs apareixen els Lamin Yamal i els Ansus i els Abdes i tot plegat, i revolucionen el partit, i la gent va marxar cap a casa amb un somriure, que al final és el que es tracta.
I al final del partit també Xavi va ser molt clar amb els reforços. I Xavi té, si alguna cosa té, és que parla molt clar amb això. No és un tècnic que sigui especialment beligerant ni especialment directe amb la directiva, ni allò de confrontar-s'hi, però sí que deixa les coses molt clares i diu: creiem que a hores d'ara s'ha de reforçar la plantilla, i més si acaba marxant Dembélé. El missatge del Xavi allà està fet. A partir d'aquí, si li donen el que vol o no, ja és una altra cosa, però el Xavi, el missatge el va deixar caure.
Sí, jo crec que Xavi clarament és un entrenador de club, i per tant jo tinc la sensació que tingui la plantilla que tingui l'1 de setembre, no me l'imagino despotricant davant els mitjans de comunicació i dient: això no és el que m'havien dit amb aquesta plantilla. No, jo crec que això no ho farà. Ara, mentre hi ha opcions de reforçar la plantilla, ell, com bé dius, quan tu li fas una pregunta, ell la contesta, i contesta el que pensa, i és bastant tal com raja en aquest sentit, tot i que sàpiga que a vegades algunes de les seves respostes poden implicar crítiques o que la gent se n'enfoti, etcètera, com passa amb la gespa o tal. I amb la plantilla ell és molt clar. Ell acabarà entrenant la plantilla que li posin sense despotricar, però ell ha deixat molt clar que necessita algunes peces més si el Barça vol aspirar tota aquesta temporada, i cada vegada que li preguntin ho dirà, perquè és el que pensa, realment és el que pensa. Encara hi ha marge, encara hi ha marge. De fet, Xavi també és dels que pensa que és un error que es puguin fer operacions quan la Lliga ja ha començat. Ell seria partidari de dir que es tanqui el mercat quan comencen les competicions, de manera que tothom comenci ja amb la plantilla que toca des del primer dia.
Aquest diumenge 13 d'agost era un dia marcat al calendari dels culers. N'hi ha un altre també aquesta temporada, que és el 31 d'agost. Ja tindrem el sorteig de la Champions, i que des de feia 2 anys, no? Em sembla 2 o 3, que el Barça no estava al bon bombú.
Sí, i a veure si aquest any veiem com a mínim una eliminatòria de vuitens de final, no?
Clar, com a mínim
a la competició, perquè els dos últims anys el Barça ha anat directe a l'Europa League després de la Lligueta, i evidentment aquest és un dels reptes principals de la plantilla. Jo crec que entre cometes o no, és obligatori, diguéssim, que l'equip aquest any passi a la fase d'eliminatòries de la Champions.
Miquel, el Girona debuta demà, dissabte, sí, 5 de la tarda, contra la Real Societat, a Noeta. Primer partit difícil, a més, eh?
Sí, és un estadi on el Girona no ha guanyat mai. Amb tres visites hi ha hagut dos empats i una derrota contra un equip que està molt fet, que sap molt bé que juga, que no oblidem, és equip de Champions. Però també és veritat que David Silva s'ha retirat quan ningú no s'ho esperava, per lesió, i això també els ha trastocat els plans i des d'un punt de vista anímic els ha sacsejat. I a banda d'això també han tingut la baixa de Sorloth, que s'esperaven poder-lo mantenir, i ha fitxat per sorpresa pel Villarreal. Recuperaran Sadik, han fitxat André Silva, però encara no pot jugar, o sigui que el Girona també està en formació, també li falta alguna cosa encara per acabar de tancar la plantilla, però sigui com sigui, jugar al camp de la Real Societat a la primera jornada, quan potser encara tothom està prenent una mica de mides, pot ser una manera de tenir una escletxa més, una oportunitat més per intentar sorprendre'ls, tot i que Mitchell ja ens ha dit més d'una vegada, de dues i de tres, que tots els equips són de la Lliga del Girona. Per exemple, la temporada passada un empat al camp del Madrid i victòria a casa contra l'equip d'Ancelotti, o sigui que fas quatre punts contra el Madrid quan ningú no s'ho esperava. Vull dir que Mitchell ja ens diu que juguis contra qui juguis, formen part de la mateixa Lliga i que, per tant, sempre tens les opcions de guanyar el partit, per molt que sigui difícil jugar al Real Arena, que em costa molt dir-ho, però el Real Arena,
sí,
el primer
veritat,
partit de la temporada.
Activa allò dia Noeta, a mi m'ha passat, sí. Volia evitar-ho, però m'ha sortit sol.
Tranquil.
I, escolta'm una cosa, Miquel, clar, la segona meitat de la temporada passada del Girona va fer que comencéssim a dir una paraula que potser a principis no ens imaginaríem que diríem tan sovint, si més no, que era Europa. Aquesta temporada, sí, es pot parlar també d'Europa. El Girona aspira a Europa, o encara és molt aviat de nou un altre cop? Prudència,
que...
si més no.
Aspiració segur que no, que després t'hi trobis és una altra cosa, però aspiració de sortida segur que no, perquè la temporada passada, per exemple, el paper del Sevilla és un paper que ningú no s'esperava, per exemple. La temporada passada l'Atlètic de Bilbao fa una segona volta molt fluixa i gairebé queda per sota del Girona i va quedar per sobre per un punt i a l'última jornada. El València, tot i que jo crec que tornarà a patir, però teòricament hauria de millorar l'actuació de la temporada passada. Què vol dir amb tot això? Que depèn de tu, però també depèn dels altres. I evidentment no parlo ni del Barça, ni del Madrid, ni de l'Atlètic de Madrid, ni de la Reial Societat. Tots aquests ja dono per fet que acabaran per sobre. O sigui que tu pots fer una molt bona temporada, però potser no en tens prou, perquè a banda d'algun equip revelació, tots aquests que haurien d'estar per sobre teu per historial i per potencial hi acaben estant, perquè fan una temporada que més o menys està d'acord amb les expectatives que es puguin tenir seves. Ara, jo crec que pel que fa a l'òptica del Girona, veurem un equip que continuarà jugant bé a futbol, que jo espero que continuï guanyant molts partits i que la permanència l'aconseguirà. Jo crec que això sí. Ara, després ja veurem fins a quin punt en tens prou per ser setè, per ser vuitè. Quants equips de la Lliga Espanyola van a Europa, perquè aquesta temporada recordo que hi ha 5 equips de la Lliga Espanyola al sorteig de la Lliga de Campions, del qual parlàvem abans, per exemple, amb el Sevilla, que va guanyar l'Europa League. Vull dir que ja veurem com va tot, però vaja, jo crec que el Girona té una base molt gran, i si acaba de regar la plantilla amb un parell de fitxatges que la puguin millorar un palet més, un per fer d'Oriol Romeu per descomptat, doncs serà una...
Això anava a dir, ara per ara el Girona no té substitut per Oriol Romeu.
No, ara per ara, per un Oriol Romeu et fan falta un Aleix i un Yangel, saps? Vull dir, el que tenies abans amb un, ara ho has de tenir amb dos.
Clar.
Que ho estan fent molt bé, són molt bons jugadors, però és clar, Oriol Romeu transcendia molt la figura d'Oriol Romeu a la d'un migcampista recuperador a la gespa i fora de la gespa. De fet, ell havia tingut ofertes d'altres clubs que no havien estat al Barça i les havia rebutjades perquè volia continuar aquí, perquè estava implicat amb el projecte, però és clar, quan et ve el Barça a la seva edat i quan no juguen mai mai la Champions i no he jugat mai per guanyar la Lliga, etcètera, etcètera, doncs llavors la decisió és ràpida. Però de moment, fitxatge, per substituir-lo pròpiament, no n'hi ha. Mitchell va fent equilibris, va fent proves, però ja va dir a la roda de premsa d'ahir, prèvia al partit de demà, que vol un jugador recuperador al mig del camp, sí. I veurem què li acaben portant. Però de moment, de fitxatge, per substituir Oriol Romeu, no n'hi ha, i la temporada passada va ser, sens dubte, el jugador més important de l'equip.
I tant. Algunes dates clau, perquè la gent, que ja, jo imagino que ja les tenen apuntades, però les recordem. Jornada 8, bastant aviat aquesta. 1 d'octubre, Girona-Madrid, a Montilivi.
El 1 d'octubre,
1 d'octubre. Primer clàssic de la temporada, jornada 11, és l'últim cap de setmana d'octubre, aquí amb dates per concretar. Després el Barça-Girona, el derbi, jornada ja 16, ens anem cap al 10 de desembre. Madrid-Girona, jornada 24, la tornada al Bernabéu, ja segona volta, ja 11 de febrer del 24. I després Girona-Barça, jornada 34, ja pràcticament al final, on es poda, o estarà tot de dia i beneït, o ens ho estarem jugant tot, 5 de maig. Aquests són els partits clau. Per cert, Pou, el Madrid, clar, ahir va rebre una notícia espantosa i horrible, que és la lesió de Courtois. El perd per pràcticament tota la temporada.
Sí, sí, i és una baixa molt, molt important, perquè estem parlant d'un dels jugadors més determinants en diferència de la plantilla. Sense Courtois no es poden explicar les Champions que ha guanyat últimament el Madrid, i és una lesió que el deixa fora de combat pràcticament tota la temporada. Per tant, haurem d'esperar quina és la reacció del Madrid, perquè segurament haurà d'anar al mercat i pagar uns quants calerons per un porter de primer nivell.
Mm-hmm. Com veieu el Madrid, Pou i Miquel, els dos?
Jo crec que, malgrat que, diguéssim, que més enllà de Bellingham no hi ha cap fitxatge cridaner o d'aquests que li agraden a Florentino, no? De jugador nacido para jugar en el Madrid, aquestes coses, jo crec que continuarà sent el rival número 1 del Barça a la Lliga, per descomptat, i jo crec que durant el proper segle, tingui la plantilla que tingui, l'has de comptar com un dels candidats a la Lliga de Campions.
Miquel?
Home, a veure també com acaba la situació d'Mbappé, perquè un Madrid amb Mbappé o sense, o com qualsevol equip, evidentment, és molt diferent, perquè si tu unissis Mbappé a Vinícius, Rodrigo, Bellingham i companyia, si en aquesta pretemporada el Madrid ha tingut un punt de falta de gol, doncs això s'acabaria. És un equip que aquesta temporada manté el bloc, però això té una part bona i una part dolenta, perquè per molt bons que siguin alguns jugadors que hi ha al bloc, doncs Modric o Kroos ja tenen una edat, però al final, sí, com diu el Pou, és el Madrid, i quan vagis allà patiràs i estarà lluitant-ho tot plegat. Veurem també fins a quin punt tenen encert amb el substitut de Courtois, perquè la Champions que guanyen l'última són els gols de Benzema i les aturades de Courtois, inversemblants en molts casos, de molta qualitat del porter belga, i per tant, si troben un substitut que faci una mica bé la feina, no crec que arribi a estar al nivell de Courtois perquè era estratosfèric, però si troben algú que estigui a un nivell semblant, doncs poden somiar una altra vegada amb tot, més enllà de l'escut i del nom que porten. Si hi ha un porter que baixa un punt al nivell i se l'han de jugar amb l'Unin, que ha tingut molt pocs minuts, si no és que se'n va cedit, o amb algú del planter, llavors pot ser que per aquí, en aquells punts de qualitat que donava Courtois, si no arriben, doncs puguin decantar contra el Madrid algun partit important, ja sigui a Europa o a la Lliga.
Pou, ens escoltem diumenge, el partit contra el Getafe, 9:45 del vespre, des d'una hora abans, com sempre, a RAC1. Pou, una forta abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada a tothom.
Agut, també ens escoltem en aquest cas dissabte, el partit contra la Real Societat, el Real Arena del Girona, a les 5 de la tarda.
Miquel, una abraçada. No et en algun moment demà, t'ho dic ara.
Clar que sí, que no es perdi això. Una abraçada forta, Miquel, gràcies.
Una abraçada, adéu.
Edu de Batlle, bon dia.
Hola, Sergi, bon dia.
Hola, em dones 2 minuts i mig?
Per favor, tot sí, el que vulguis.
Sí, perquè ha passat una cosa. Avui ha trigat, però ha passat el que havia de passar. Marc Segués!
Hola, què tal?
Què? Què?
Ja estic acompanyat, ja m'han trobat, m'han trobat. La Gala i el seu pare, el Marc. El vols saludar?
Sí. Hola, Gala.
Bon dia.
Hola, Gala, hola, Marc. Quants anys tenen,
la Gala i el Marc? Mira, quants anys tens, Gala?
12.
I tu, Marc?
Més de 12.
Tens el seu pare, per tant, bastant més. I t'has d'imaginar, Sergi, que han arribat aquí al punt on sóc, encara no el sap la nostra audiència, molts d'ells, suats, però molt suats. Van amb una samarreta vermella i tenen les aixelles ben suades, pobres. Ens podeu explicar una mica des d'on heu sortit, la ruta?
Hem sortit des de la plaça del Sol, que és on vivim, i després hem anat fins la plaça del Diamant. Després del Diamant hem anat a la plaça de la Virreina, Carrer Verdi, Retrorijos, després...
Tot això anar seguint les pistes que hem anat donant.
Sí.
I quina està la pista que us ha fet dir, escolta'm, ja sabem on són els de RAC1?
Bé, ha sigut també una mica per eliminació, no? Diu, bueno, llocs on hi puguin transitar gossos, on hi hagin grafitis, on hi estiguin poques persones, que s'estigui fresquet, i bé, ha estat una miqueta per eliminació. Hem fet aquest mapa mental ràpidament, Gala, diu, bueno, pot estar, jo crec que poden estar o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. I al final ha sigut en aquí.
Perquè la gent encara no ho sap, però on estava jo? Quin espai és aquest?
Aquest és un espai, que és un espai, per cert, bastant significat, d'uns anys ençà,